Dímelo, Ana Mena.
Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt a un pis ocupat de Premià de Mar on hi vivien joves migrats com un atac racista. Han detingut dos homes de 32 anys, veïns de Premià de Mar i Mataró, els que investiguen, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació. També per atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys i lesions. Els detinguts passaran a disposició judicial les properes hores i els Mossos no descarten que n'hi hagi més de detencions. És el dia 93 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus que finalitzarà el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimarts. No deixem encara de parlar de racisme perquè els Mossos del cas de Sant Feliu Sasserra amenacen de provocar una nova crisi de govern, Anna Ruiz.
Sí, el Departament d'Interior els ha canviat de destinació a l'espera del que digui el jutge. Esquerra ho considera insuficient i demana canvis estructurals al cos dels Mossos d'Esquadra.
El Consell de Ministres aprova el fons Covid de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes.
I estableix el criteri amb què finalment es repartiran aquests diners. La Generalitat calcula que necessita 5.000 milions.
Veïns de Sant Fruitós de Bages recullen signatures contra la moció de censura a l'alcalde.
Aquest migdia les han entregat a l'Ajuntament. Recordem que amb un acord entre Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC volen rellevar Joan Carles Batanés.
I els economistes catalans creuen que la recuperació va per llarg.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha fet una enquesta i atenció perquè només un 18% són optimistes i veuen una clara millora l'any vinent. Dos terços creuen que caldrà més temps.
I en esports, Barça, Espanyol i Girona juguen avui el segon partit de la represa de la Lliga.
Els blaugrana reben el Leganés a les 10 de la nit i a dos quarts de 8 l'Espanyol visita el Getafe. A segona, el Girona juga contra el Racing a Montilivi a tres quarts de 10.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per veure si és veritat que ve aigua. Xevi Soler, què ens expliques? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta jornada de dimarts es caracteritza ben bé per ser un dia passat per aigua, perquè ben bé aquesta pertorbació ha fet ploure a pràcticament tot el territori de forma més aviat dispersa i irregular, però amb màxims de precipitació que arriben fins als 15-20 litres per metre quadrat a punts de la Catalunya central. Al llarg de les properes hores esperem, però, que es comencin a obrir algunes clarianes per Ponent i les precipitacions d'aquesta tarda quedin restringides en forma de ruixat amb tempesta, fins i tot, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. No es descarta també que altres punts de forma molt dispersa i regular també pugui acabar caient algun feble ruixat, però serà sobretot a la tarda a les zones de muntanya del Pirineu, Prepirineu i interior de Girona on esperem aquests ruixats. Tot plegat acompanyat d'una temperatura que en general doncs és sensiblement més baixa que no pas ahir. No pas perquè la massa d'aire hagi baixat, sinó perquè els intervals de núvols són molt abundants. De cara a demà encara parlarem de certa inestabilitat, demà passat també, i a partir del cap de setmana sembla que la situació s'estabilitza i pugen les temperatures. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi, en prenem bona nota. El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella, us parlen a Morgades i Valldosera, passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la investigació que s'ha obert per la sala amb pedres a un pis ocupat de Premià de Mar on hi vivien joves migrants. Els Mossos consideren que va ser una agressió racista i, de fet, els dos homes que han detingut, dos veïns de Premià i de Mataró, de 32 anys, els investiga, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació. També, com us dèiem, per atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys i lesions. Els detinguts passaran a disposició judicial les properes hores i els Mossos no descarten que n'hi hagi més. Posem-ho tot el dia amb els companys de Ràdio Premià de Mar. Manuel Ferrer, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants a Premià de Mar el passat diumenge. Els detinguts tenen 32 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de Premià i Mataró, i se'ls acusa de delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordre públic, danys i lesions i un delicte d'odi i discriminació. Els Mossos van obrir una investigació aquest dilluns que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors dels incidents. La investigació continua oberta i no s'escarten noves detencions. Els fets van succeir la nit del passat diumenge quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis a la plaça del doctor Ferran de Premià amb la intenció de fer fora un grup de joves que havien ocupat l'immoble. Un grup de veïns van accedir a l'interior del pis i van produir danys a l'immoble i lesions lleus a un dels ocupants. Està previst que els dos detinguts passin a disposició judicial en les properes hores.
Gràcies, Manuel Ferrer, des de Ràdio Premià. Mentrestant, proliferen les crítiques contra el Departament d'Interior per la decisió de canviar de destinació 6 Mossos que estan sent investigats per una presumpta agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. D'això en fa un any i mig.
I després que ahir es difongués un àudio que va enregistrar la víctima, Interior ha anunciat que els canvia de destinació, però que no farà res més fins que el jutjat que investiga la causa no es pronunciï. Això amenaça de tornar a obrir una crisi de govern després que Esquerra hagi emès un comunicat en què considera insuficient la resposta d'Interior. El text apunta que el departament no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que aquests hagin d'enfrontar en un futur. Esquerra demana que Buch faci canvis estructurals.
Però avui el conseller Miquel Buch tenia d'entrada un altre mal de cap. Aquest matí ha anat a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'investiga pel servei d'escorta al president Carles Puigdemont després del seu exili.
És pels delictes de prevaricació i malversació de fons públics per haver nomenat assessor un sergent dels Mossos perquè presumptament continués fent d'escorta de Puigdemont a l'estranger.
Això mentre l'Audiència Nacional es viuen les últimes hores del judici contra l'excúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre. Continuen els informes finals, ahir va ser el torn dels fiscals i avui els toca les defenses.
I l'advocada de l'exmajor Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana, Olga Tubau, ha retret als fiscals que en les seves exposicions d'ahir fessin referència constant a la sentència del procés del Tribunal Suprem.
¿Qué hemos estado haciendo durante estos dos meses y medio? Lo que vendrían a plantear los señores fiscales, y me disculparán si soy muy esquemática, es que ustedes deberían coger la sentencia del Tribunal Supremo, tendrían que hacer un corta y pega de aquellos párrafos o extremos donde hay alguna alusión a los Mossos de Escuadra. Miren, mi tribunal son ustedes, o más bien dicho, el tribunal que tiene que dictar sentencia respecto del señor Trapero y de la señora Laplana son ustedes. I solo ustedes.
De fet, els fiscals van llegir ahir en les seves exposicions finals paràgrafs sencers de la sentència del procés dictada pel Tribunal Suprem. I en aquest sentit, la defensa de Trapero ha insistit en la necessitat de desvincular els dos judicis. La lletrada també ha titllat de fracàs policial l'actuació de tots els cossos de seguretat, Policia Nacional, Mossos i Guàrdia Civil, que no van poder evitar el referèndum il·legal tal com dictava el mandat judicial, i ha rebutjat que Trapero no estigués compromès amb el compliment de la llei.
I encara en clau judicial, dir-vos que aquest dimarts el Tribunal Constitucional ha començat a estudiar els recursos dels líders polítics i socials condemnats per l'1 d'octubre. No es preveu, però, que el suspengui l'execució de la condemna mentre tramita els recursos com li han demanat. N'estarem pendents, com també estem pendents, d'una altra notícia important, que és com es reparteixen els 16.000 milions d'euros del fons Covid que avui aprova el Consell de Ministres. Han de determinar amb quins criteris es donen a cada comunitat. La Generalitat diu que en necessita 5.000 de milions. Vegem si sabem ja què li pertoca, segons el que ha aprovat el Consell de Ministres. El nostre company David Navarro està seguint la roda de premsa posterior. David, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, doncs que la transferència a les comunitats autònomes es farà en 4 trams. El primer tram sanitari serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol, tenint en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, quantitat de persones hospitalitzades en UCIs i proves PCR realitzades a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha explicat com es distribuirà la inversió.
Las comunidades que más impacto han tenido de la pandemia sanitaria van a recibir un mayor volumen de recursos y se modula la gran parte de ello por el criterio de población, un criterio que permite ponderar a nuestra atención primaria, pero sobre todo estar preparado para los casos de rebrote.
Pel que fa a la resta de la inversió, fins a sumar 16.000 milions d'euros, al mes de setembre es transferiran 2.000 milions per destinar a l'ensenyament i al desembre 5.000 milions més per compensar per un costat la caiguda de recaptació d'impostos i per un altre la caiguda de viatgers i d'ingressos del transport públic. A aquesta hora continua el torn de preguntes del Consell de Ministres.
En relació con ese pilar, el cuarto pilar del plan, medidas muy concretas que sí que hemos definido en el plan, como amortizaciones de inversiones o, por ejemplo, una mejora importante en las deducciones a la innovación de procesos y otras que efectivamente tienen que ver más con...
Doncs és el so en directe, la roda de premsa en directe, posterior al Consell de Ministres. Gràcies, David. És dimarts i a banda de la reunió dels ministres també hi havia Consell Executiu damunt la taula. La previsible recuperació de la gestió de la desescalada del Ministeri de Sanitat sembla que veu bé que dijous les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passin ja a la fase 3. També, però, aquest comunicat d'Esquerra que us comentàvem que demana més contundència amb els Mossos investigats pel suposat cas de racisme a Sant Feliu Sasserra. Mont Carvajal, se n'ha parlat d'aquestes qüestions a la roda de premsa. Què està explicant la consellera portaveu? Bon dia.
Bon dia, Anna. Sí, se n'ha parlat de les dues qüestions i abastament. Sobre el passe a la fase 3, ha dit la portaveu Meritxell Budó que si entre dijous i divendres el govern central autoritza que tot Catalunya estigui en fase 3, tan bon punt això passi, el govern de la Generalitat passarà de seguida que sigui possible, en qüestió d'hores o potser un dia, a passar a la nova etapa. Ha dit Budó que no cal esperar més temps del necessari per passar aquesta nova etapa. Quins canvis pot comportar això? Doncs que amb totes les competències ja doncs es mantindria la distància, mascareta, l'higiene, l'obligació també que si algú té símptomes de Covid s'aïlli i comuniqui a les autoritats sanitàries pertinents quins símptomes té, etc. Ha dit Budó que això serien mesures de caire genèric que anirien acompanyades de plans sectorials de desconfinament a mesura que vagi evolucionant. Com afectarà això la mobilitat? Molt important. Doncs el primer que es podrà fer quan tothom estigui en fase 3, ja seria aquest dijous, divendres, aquest cap de setmana, és que es podrà anar d'àrea sanitària a àrea sanitària. Per tant, es podrà anar a segones residències. I això és important, diu Budó, perquè si això passa abans del cap de setmana, es permetrà afrontar d'una manera més esponjada els desplaçaments a aquestes segones residències, perquè recordem que la setmana que ve ja serà la revetlla de Sant Joan. Si divendres es pot moure ja tothom entre àrees, doncs serà més recomanable que no que sigui a partir de dilluns, dia 21, que seria tot més concentrat a dilluns, dimarts, dimecres. Respecte al comunicat d'Esquerra, doncs sí, ha dit Budó que el govern denuncia aquests fets que van passar aquests Mossos acusats d'aquest racisme, diu que són deplorables i vergonyosos, que danyen greument la imatge dels Mossos i que com a govern creiem que cal depurar aquestes actituds que malmeten la policia democràtica. Ara bé, ha dit que això Buch ja decidirà com s'ha d'organitzar i que avui Buch estava declarant davant el TSJ, no ha pogut estar en aquest Consell Executiu, però que diu que els dos partits que han donat suport al govern, també Junts per Catalunya, ha fet una petició en aquest sentit.
Gràcies, Mont. I encara tenim un apunt sobre la gestió de la pandèmia del govern. Hem de recollir unes declaracions que avui l'investigador Oriol Mitjà ha fet al Món a RAC1. Parla del pla de desescalada que va fer per l'executiu català i assegura que s'han acabat aplicant una versió molt més laxa.
Aquest pla va passar per al ribot. Li van començar a treure tot tipus d'aspectes. Bueno, ha predominat el pla de les persones que veritablement estan executant-lo, que són l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Jo era més d'apretar i em trobava persones doncs, que eren més d'anar a poc a poc. Al final hem arribat a un punt intermit.
El doctor Mitjà ha vaticinat que després de l'estiu segurament hi haurà un rebrot del virus i que molts dels seus col·legues epidemiòlegs temen que sigui una onada dolenta.
I tornem a la crònica política perquè ens queden dues qüestions a comentar. Una, la moció de censura que Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC han presentat a Sant Fruitós de Bages per rellevar l'actual alcalde, Joan Carles Batanés. Aquest migdia, una plataforma ciutadana que ha recollit signatures contra la moció les ha entrat a registre al consistori. Vegem com ha anat. Connectem en directe amb Joel Penya, de Ràdio Sant Fruitós. Joel, bon dia. Què ens expliques?
Bon dia, doncs que Sant Feliu és efectivament una plataforma ciutadana sota el nom de Stop Moció FFD ha recollit 2.062 signatures demanant que Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble, una agrupació d'electors, segueixi sent alcalde. Tenien com a objectiu arribar a les 1.831 i, de fet, Xavi Pont, representant de la plataforma, explica que gràcies a la gestió de la Covid-19 que s'ha fet a Sant Feliu de Bages han pogut superar les 2.000.
De la primera marxa lenta, d'aquests 107 vehicles, hi havia gent que ho deien. Jo no conec l'alcalde, no sé ni quina cara fa, però gràcies a aquest tio, aquests 2 mesos he pogut menjar a casa meva. Vull dir, tan dolenta no haurà sigut la gestió del Covid.
Actualment a Sant Fruitós de Bages hi governa Gent Fent Poble en minoria, amb 6 regidors, i demà a les 12 del migdia celebrarà el ple que ratifica la moció de censura que han presentat Esquerra, PSC i Junts per Sant Fruitós de Bages.
Gràcies, Joel, des de Ràdio Sant Fruitós. L'altra qüestió política que us dèiem fa referència a la nova Agència de la Natura de Catalunya, que demà va a votació al Parlament. La norma ha aixecat recels entre molts alcaldes i agents que s'estan organitzant per constituir la plataforma País Rural per defensar-se del que entenen que és una ingerència. Però no tots són detractors. L'Agència de la Natura també té partidaris i també estan organitzats. Han impulsat un manifest per explicar-ne els beneficis. Jordi Casino, bon dia. I quins són? Què diu el text?
Doncs sí, bon dia. Més de 270 entitats, principalment ecologistes i ambientalistes, però també sindicats com Unió de Pagesos, donen suport i reclamen l'aprovació immediata d'aquest nou organisme per tal d'assegurar, diuen, el benestar social i fer una transició total de vida sostenible i una societat més justa, un organisme que consideren necessari per complir amb les directrius europees. A banda, el text sumant 2.000 adhesions a títol individual. Creació de l'agència que ha de ser un primer pas per preservar la biodiversitat de Catalunya, que consideren que està greument amenaçada. Marc Vilaur és el president de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
L'agència és un primer pas que ha d'anar constituït d'una sèrie d'accions més enllà, per exemple, un departament de medi ambient, que estructurin amb garanties una administració que sigui capaç de fer front als grans reptes ambientals i que sigui capaç de transformar aquest país perquè sigui un país capdavanter en matèria ambiental.
La seva creació serà sotmesa, com deies, a votació demà al ple del Parlament de Catalunya i, en principi, hauria de tirar endavant, ja que li donen suport Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PSC, els Comuns i la CUP.
Gràcies, Jordi. Passen 2 minuts del punt d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt a un pis ocupat de Premià de Mar on hi vivien joves migrats com un atac racista.
Han detingut 2 homes de 32 anys, veïns de Premià i Mataró, els que investiguen, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació.
I no deixem encara de parlar de racisme perquè els mateixos Mossos, els del cas de Sant Feliu Sasserra, amenacen de provocar una nova crisi de govern.
El Departament d'Interior els ha canviat de destinació a l'espera del que digui el jutge. Esquerra ho considera insuficient i demana canvis estructurals al cos.
Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat el fons Covid de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes.
I estableix el criteri amb el qual finalment es repartiran aquests diners. La Generalitat calcula que necessita 5.000 milions.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa.
Continuem, ara anem fins al Col·legi d'Economistes de Catalunya, que avui ha presentat una enquesta que fa regularment entre els seus professionals, entre 1.300 d'aquests professionals, sobre el panorama que ha deixat la pandèmia. I atenció, perquè només un 18% són optimistes i veuen una recuperació l'any vinent. 2/3 creuen que caldrà esperar més temps. Seguint aquesta presentació hi teníem a la Montse Hidalgo. Montse, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, doncs que la confiança dels economistes cau 2 punts, fins al 3,6% per a Catalunya i el 3,3% per a l'economia espanyola. o que l'atur escala posicions com el principal problema econòmic després de la mateixa emergència sanitària. Cap administració aprova la gestió de la crisi. La millor valoració, un 4,2 per als ajuntaments, i la pitjor puntuació, un 3,3 pel govern espanyol. Les dades de l'enquesta també suspenen les mesures adoptades per pal·liar la crisi, amb un 4,2 per la protecció social, un 3,9 per les mesures laborals o un 3,4 pel suport que s'ha donat a pimes i autònoms. El degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, ha explicat que l'esforç d'endeutament públic fa que no es tinguin prou eines per superar aquest xoc.
Aquesta crisi és una crisi importada, externa, exògena al propi sistema econòmic i, a més, amb una característica particular, que és un xoc primer d'oferta perquè es va parar la cadena de subministres degut a la globalització, el fet que es desparrami per tot arreu, i, simultàniament, al paralitzar-se això, també hi ha un xoc de demanda, gairebé simultani.
Gasol valora els diners que vindran de la Unió Europea per finançar l'activitat i confia en que des de Catalunya s'aposti per una nova mobilitat sostenible que reactivi el turisme i faci despuntar la indústria del cotxe elèctric i altres propostes innovadores de transport.
Gràcies, Montse. Continuem i ho fem a l'aeroport de Lleida-Alguaire, on la companyia Build Air ha començat a instal·lar un nou hangar. Connectem en directe amb un FM, a Laura Porroy. Bon dia. Per què aquest hangar? Explica'ns.
L'hangar s'utilitzarà com a prova pilot i plataforma de proves per a usos aeronàutics i permetrà complir les necessitats en terminis ajustats, com nous contractes, càrregues de treball inesperades o estacions màximes de trànsit, ja que és fàcil i ràpid de muntar. És inflable, mòbil i energèticament autosuficient, i el primer d'aquestes característiques que acull l'aeroport lleidatà. Així ho ha destacat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.
Aquest és un hangar d'uns 400 metres quadrats que està pensat per a avions de mida mitjana o petita en diferents unitats, però el fet d'avui no és només l'inflatge de l'hangar, sinó el fet de que té una tecnologia molt avançada i de que és fruit d'un acord entre Build Air i l'aeroport de Lleida.
Un acord que durarà entre 2 i 4 mesos. Aquest és el tercer hangar que s'instal·la a l'aeroport de Lleida i un pas més cap a l'adaptació de les instal·lacions a usos industrials. Es preveu que l'aeroport n'aculli un total de 5.
Gràcies, Laura, des d'Imun FM. Fem un apunt cultural. Parlem dels esforços que està fent el món municipal per fer front a les pèrdues d'un sector com el de la cultura, que ha patit molt aquest confinament. Els ajuntaments de Sant Celoni, Palau Tordera i Sant Esteve, per exemple, han elaborat un cens d'artistes i creadors. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí, bon dia. I quines mesures comuns es plantegen?
Bon dia. Els ajuntaments de Sant Celoni, Santa Maria de Palau Tordera i Sant Esteve de Palau Tordera han impulsat l'elaboració d'un cens d'artistes i creadors i creadores locals com a pla de xoc a la crisi de la Covid-19, que en el món de la cultura és especialment dura. Els tres consistoris han proposat prioritzar la contractació d'artistes locals en les seves programacions culturals i festives per tal d'ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta crisi. En aquest sentit, una de les primeres necessitats detectades ha estat la de disposar d'un cens el més complet possible d'artistes i creadors locals a nivell dels municipis impulsors del projecte. Ho explica Merlí García, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Maria de Palau Tordera.
I conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Celoni i Sant Esteve, que és una acció, que és el tema d'un cens d'artistes locals de cada municipi per després poder-lo compartir entre nosaltres i complementar les nostres programacions culturals, sempre amb la idea de promoure artistes locals.
Des dels tres ajuntaments es té el convenciment que amb les limitacions i mesures de protecció adients, la pràctica cultural ben aviat podrà tornar a posar-se en marxa. I per això s'han proposat ajudar i protegir tots aquells i aquelles artistes i creadors i creadores que ajuden en bona mesura a fer-la possible.
Gràcies, Jordi, des de Ràdio Vitamènia. I una mala notícia cultural a Palamós, que es queda sense cinema, tanca el cinema Arinco, que havia reobert portes l'any passat. Ràdio Palamós, Carla Ribas, bon dia.
Bon dia. El cinema Arinco va tancar les seves portes el mes de març passat, forçat per la crisi del coronavirus, i no les tornarà a obrir. Si més no, sembla que no, de la mà de l'empresa Picking SPI, que va apostar per la seva reobertura l'any 2019 en un trajecte que ha acabat durant únicament 11 mesos. L'empresa diu que no hi ha hagut entesa amb la propietat per renegociar el lloguer d'aquests mesos de tancament i que la millor solució ha estat deixar-ho. Víctor Lafuente és soci de l'empresa Picking.
Donat que la propietat no s'ho venia a negociar aquests mesos de confinament, perquè és que no podem suportar quatre mesos aturats pagant el lloguer d'un negoci tancat. Dóna la impressió que tenien molt interès que marxessin. No sé els motius, però tenien interès que marxessin.
Amb el tancament de l'Encopa, la Mosa es torna a quedar sense sales comercials de cinema. L'altre que hi havia, el Keaton, ja no existeix. Ara són apartaments, un supermercat i un aparcament.
I tot seguit els esports. Eduard Cabré, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè Barça, Espanyol i Girona juguen avui el segon partit de la represa de la Lliga. Els blaugrana reben el Leganés a les 10 de la nit sense Jordi Alba, que està sancionat. Serà el retorn del futbol al Camp Nou 3 mesos després, però sense públic. El club ha decidit retre homenatge a les víctimes de la Covid-19 i abans de l'inici del Barça-Leganés els jugadors portaran un braçal negre en senyal de dol, guardaran un minut de silenci, mentre a través dels videomarcadors de l'estadi es podrà veure els músics del Gran Teatre del Liceu interpretant el Cant dels Ocells. L'entrenador del Barça, Quique Setién, es resigna a jugar els partits sense gent a les grades.
Desde luego preferiría jugarlo con gente, pero como el fútbol se pierde además parte de su esencia, ¿no? Jugando en campos vacíos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca en este momento y hay que adaptarse.
I a partir de 8:15, l'Espanyol visita el Getafe. No jugarà Raúl de Tomás, que té molèsties. Després de la victòria de dissabte a l'Alavés, els de Belardo volen seguir escalant posicions. I a segona divisió, el Girona juga a Montilivi a 9:15, en aquest cas amb el Racing de Santander com a rival. I en bàsquet, les competicions FIFA d'aquesta temporada no s'acabaran i no hi haurà campió. L'Unigirona, per tant, no disputarà els quarts de final de l'Eurocup a l'espera del pla d'acció de cara ja a la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 3:15. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia. La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu. Baixa, amor meu, que ja ens tocava. Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu. Baixa, amor meu. La vida és nostra.
Que mai no acaben els dies que les...
la xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt a un pis ocupat de Premià de Mar on hi vivien joves migrats com un atac racista. Han detingut dos homes de 32 anys, veïns de Premià i Mataró, els que investiguen, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació. També per atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys i lesions. Els detinguts passaran a disposició judicial les properes hores i els Mossos no descarten que n'hi hagi més de detencions. És el dia 93 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus que finalitzarà el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimarts. No deixem encara de parlar de racisme, perquè els Mossos del cas de Sant Feliu Sasserra amenacen de provocar una nova crisi de govern a la Ruiz.
El Departament d'Interior els ha canviat de destinació a l'espera del que digui el jutge. Esquerra ho considera insuficient i demana canvis estructurals al cos dels Mossos d'Esquadra.
El Consell de Ministres aprova el fons Covid de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes.
I estableix el criteri amb el qual finalment es repartiran aquests diners. La primera entrega per a necessitats de salut serà de 6.000 milions i combinarà l'afectació i la població de cada territori.
Veïns de Sant Fruitós de Bages recullen signatures contra la moció de censura a l'alcalde.
Aquest migdia les ha entregat a l'Ajuntament. Recordem que amb un acord entre Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC volen rellevar Joan Carles Batanés.
I els economistes catalans creuen que la recuperació econòmica va per llarg.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha fet una enquesta i atenció perquè només el 18% dels enquestats són optimistes i veuen una clara millora l'any vinent. Dos terços creuen que caldrà més temps.
I en esports, Barça, Espanyol i Girona juguen avui el segon partit de la represa de la Lliga.
Els blaugrana reben el Leganés a les 10 de la nit i a dos quarts de vuit l'Espanyol visita el Getafe. A segona, el Girona juga contra el Racing a Montilivi a tres quarts de 10.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Sembla que parlem d'aigua. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, és així, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta jornada de dimarts es caracteritza ben bé per ser un dia passat per aigua, perquè ben bé aquesta pertorbació ha fet ploure a pràcticament tot el territori de forma més aviat dispersa i irregular, però amb màxims de precipitació que arriben fins als 15-20 litres per metre quadrat a punts de la Catalunya central. Al llarg de les properes hores esperem, però, que es comencin a obrir algunes clarianes per ponent i les precipitacions d'aquesta tarda quedin restringides en forma de ruixat, amb tempesta fins i tot, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. No es descarta també que d'altres punts de forma molt dispersa i regular també pugui acabar caient algun feble ruixat, però serà sobretot a la tarda a les zones de muntanya del Pirineu, Prepirineu i interior de Girona on esperem aquests ruixats. Tot plegat acompanyat d'una temperatura que en general doncs és sensiblement més baixa que no pas ahir. No pas perquè la massa d'aire hagi baixat, sinó perquè els intervals de núvols són molt abundants. De cara a demà encara parlarem de certa inestabilitat, demà passat també, i a partir del cap de setmana sembla que la situació s'estabilitza i pugen les temperatures. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la investigació que s'ha obert per la sala amb pedres a un pis ocupat a Premià de Mar on hi vivien joves migrats. Els Mossos consideren que va ser una agressió racista i, de fet, els dos homes que ha detingut, dos veïns de Premià i de Mataró, de 32 anys, els investiga, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació. Passaran a disposició judicial les properes hores i atenció perquè la policia no descarta que hi hagi més detencions. Posem-ho tot el dia amb els companys de Ràdio Premià de Mar. Manuel Ferrer, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants a Premià de Mar el passat diumenge. Els detinguts tenen 32 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de Premià i Mataró, i se'ls acusa de delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordre públic, danys i lesions i un delicte d'odi i discriminació. Els Mossos van obrir una investigació aquest dilluns que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors dels incidents. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions. Els fets van succeir la nit del passat diumenge quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis a la plaça del doctor Ferran de Premià amb la intenció de fer fora un grup de joves que havien ocupat l'immoble. Un grup de veïns van accedir a l'interior del pis i van produir danys a l'immoble i lesions lleus a un dels ocupants. Està previst que els dos detinguts passin a disposició judicial en les properes hores.
Gràcies, Manuel, des de Ràdio Premià. Mentrestant, proliferen les crítiques contra el Departament d'Interior per la decisió de canviar de destinació els 6 Mossos que estan sent investigats per una presumpta agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. D'això en fa un any i mig.
Després que ahir es difongués un àudio que va enregistrar la víctima, Interior ha anunciat que els canvia de destinació, però que no farà res més fins que el jutjat que investiga la causa no es pronunciï. Això amenaça de tornar a obrir una crisi de govern després que Esquerra hagi emès un comunicat en el qual considera insuficient la resposta d'Interior. El text apunta que el departament no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que hagin d'enfrontar en un futur. Esquerra demana que Buch faci canvis estructurals.
Avui, però, el conseller Miquel Buch tenia un altre mal de cap afegit. Aquest matí ha anat a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'investiga pel servei d'escorta al president Carles Puigdemont després del seu exili.
És pels delictes de prevaricació i malversació de fons públics per haver nomenat assessor un sergent dels Mossos perquè presumptament continués fent d'escorta de Puigdemont a l'estranger.
Això mentre l'Audiència Nacional es viu en les últimes hores del judici contra l'excúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre. Continuen els informes finals. Ahir va ser el torn dels fiscals i avui tocava les defenses.
I l'advocada de l'exmajor Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana, Olga Tubau, ha retret als fiscals que en les seves exposicions d'ahir fessin referència constant a la sentència del procés del Tribunal Suprem.
¿Qué hemos estado haciendo durante estos dos meses y medio? Lo que vendrían a plantear los señores fiscales, y me disculparán si soy muy esquemática, es que ustedes deberían coger la sentencia del Tribunal Supremo, tendrían que hacer un corta y pega de aquellos párrafos o extremos donde hay alguna alusión a los Mossos de Escuadra. Miren, mi tribunal son ustedes, o más bien dicho, el tribunal que tiene que dictar sentencia respecto del señor Trapero y de la señora Laplana son ustedes. I solo ustedes.
De fet, els fiscals van llegir ahir en les seves exposicions finals paràgrafs sencers de la sentència del procés dictada pel Tribunal Suprem. I en aquest sentit, la defensa de Trapero ha insistit en la necessitat de desvincular els dos judicis. L'advocat ha també titllat de fracàs policial l'actuació de tots els cossos de seguretat, Policia Nacional, Mossos i Guàrdia Civil, per no haver impedit el referèndum il·legal, tal com dictava el mandat judicial. I ha rebutjat que Trapero no estigués compromès amb el compliment de la llei.
Més coses. Una altra notícia important d'aquest dimarts és com es reparteixen els 16.000 milions d'euros del fons Covid que ha aprovat el Consell de Ministres i ha determinat els criteris de com es donen aquests diners i quan, sobretot, a cada comunitat. La Generalitat, recordem, diu que necessita 5.000 de milions. David Navarro seguia la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. David, explica'ns com es repartirà tot plegat. Bon dia.
Bon dia. Doncs la transferència a les comunitats autònomes es farà en quatre trams. El primer tram sanitari serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol, tenint en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, quantitat de persones hospitalitzades en UCIs i proves PCR realitzades a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha explicat com es distribuirà la inversió.
Las comunidades que más impacto han tenido de la pandemia sanitaria van a recibir un mayor volumen de recursos y se modula la gran parte de ello por el criterio de población, un criterio que permite ponderar a nuestra atención primaria, pero sobre todo estar preparado para los casos de rebrote.
Pel que fa a la resta de la inversió, el mes de setembre es transferirà 2.000 milions d'euros per destinar a l'ensenyament i el desembre 5.000 milions més per compensar per un costat la caiguda d'una recaptació d'impostos i per un altre la caiguda de viatgers i ingressos del transport públic.
Gràcies, David. És dimarts i a banda del Consell de Ministres també hi havia Consell Executiu. Damunt la taula la previsible recuperació de la gestió de la desescalada. El Ministeri de Sanitat sembla que veu bé que dijous Barcelona i Lleida passin a la fase 3. També aquest comunicat d'Esquerra que ja mencionàvem, que demana més contundència amb els Mossos investigats pel suposat cas de racisme a Sant Feliu Sasserra. Mont Carvajal, n'han parlat d'aquestes qüestions que ha explicat la consellera portaveu. Bon dia.
Bon dia, Anna. Sí, de les dues qüestions ja ha parlat. Catalunya vol passar el menys temps possible en fase 3 per passar directament a la nova fase, ja divendres, si pot ser. D'aquesta manera, la mobilitat estaria permesa per tot Catalunya i es podria anar a segones residències. La portaveu Meritxell Budó ha explicat que es faria amb criteris epidemiològics, però també de cara a la revetlla de Sant Joan.
Si això, aquesta mobilitat ja està permesa de cara a divendres, doncs divendres, dissabte, diumenge, dilluns ens permet fer unes sortides molt més esgraonades i pel que fa a la mobilitat és molt més recomanable també doncs, poder-ho abordar doncs, amb aquesta perspectiva que no que la cosa fos dilluns quan finalitza l'estat d'alarma i per tant seria doncs, una cosa molt més concentrada en molt poc temps.
Respecte al comunicat d'Esquerra demanant canvis estructurals dins el cos dels Mossos d'Esquadra, Budó ha dit que el govern denuncia els fets de Sant Feliu Sasserra, els ha qualificat de deplorables i vergonyosos, que danyen greument la imatge dels Mossos d'Esquadra. Com a govern creiem que cal depurar aquestes actituds que malmeten la policia democràtica, ha dit, però a partir d'aquí ha dit que el conseller d'Interior, Miquel Buch, és qui dirà com cal i si cal reorganitzar el cos, però que avui el conseller no hi era perquè estava declarant davant el TSJ i no han pogut abordar el tema sense ell. Està clar, ha dit Budó, que l'abordarem i ha afegit que no només Esquerra ha fet un comunicat, sinó també l'altre partit de govern, el seu, Junts per Catalunya, n'ha fet un. En aquest cas, si demana al Departament d'Interior fermesa per depurar actituds racistes i xenòfobes dins el cos dels Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Moni. Parlem també d'aquesta moció de censura que Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC han presentat a Sant Fruitós de Bages per rellevar l'actual alcalde, Joan Carles Batanés. Aquest migdia, una plataforma ciutadana que ha recollit signatures contra aquesta moció les ha entregat al registre del consistori. Vegem com ha anat. Connectem en directe amb Joel Penya, de Ràdio Sant Fruitós. Joel, bon dia. Què ens expliques?
Bon dia, doncs sí, que aquesta plataforma ciutadana, que sota el nom de Stop Emoció SFB, bon dia, que recull signatures, n'ha presentat 2.062 demanant que Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble, l'agrupació de lectors que mana ara mateix a Sant Fruitós de Bages, segueixi sent alcalde. Tenien com a objectiu arribar a les 1.831 i, de fet, Xavi Pont, representant de la plataforma, explica que gràcies a la gestió de la Covid-19 que s'ha fet a Sant Fruitós han pogut superar les 2.000.
De la primera marxa lenta, d'aquests 107 vehicles, hi havia gent que ho deien. Jo no conec l'alcalde, no sé ni quina cara fa, però gràcies a aquest tio... Aquests dos mesos he pogut menjar a casa meva. És a dir, tan dolenta no haurà sigut la gestió del Covid.
Actualment, a Sant Fruitós de Bages hi governa Gent Fent Poble, que en 1.831 vots té 6 regidors, i demà a les 12 celebrarà el ple que rectifica la moció de censura que han presentat Esquerra Republicana, el Partit Socialista i Junts per Sant Fruitós.
Doncs demà estarem pendents. Gràcies, Joel, des de Ràdio Sant Fruitós. L'altra qüestió política que ens queda per comentar fa referència a aquesta nova Agència de la Natura de Catalunya, que també demà va a votació, en aquest cas al Parlament. La norma ha aixecat recels de molts alcaldes i altres agents, però no tots són detractors. L'Agència de la Natura també té partidaris i s'estan organitzant. Han impulsat un manifest per explicar-ne els beneficis. Jordi Casino, bon dia. Quins són? Què diu el text?
Doncs bon dia, són més de 270 organitzacions de tota Catalunya, principalment ecologistes i ambientalistes, però també sindicats com Unió de Pagesos, que donen suport i reclamen l'aprovació immediata del nou organisme per tal d'assegurar el benestar social, diuen, i per fer una transició cap a un model de vida sostenible i una societat més justa, una agència que consideren necessària per complir amb les directrius europees. A banda, el text suma 2.000 adhesions a títol individual, creació de l'Agència de la Natura, que ha de ser un primer pas per preservar la biodiversitat del país, que consideren que està greument amenaçada. Marc Vilaur és el president de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
Crec que s'ha dissenyat de la millor manera que ho hem pogut, perquè hi hem participat tots els actors, i per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és eficient plantejar-se d'iniciar a treballar i veure quins són els resultats, però en el seu dia aquesta situació es va produir molt clarament amb els espais naturals protegits de Catalunya. La llei d'espais naturals protegits també va generar molta controvèrsia, I és evident que en molts dels llocs on hi ha espais naturals protegits s'ha posat en valor el patrimoni rural.
La creació de l'Agència Catalana de la Natura serà sotmesa a votació demà al ple del Parlament i, en principi, hauria de prosperar, hauria de tirar endavant, ja que li donen suport Junts per Catalunya i Esquerra, els partits de govern, però també el PSC, els Comuns i la CUP.
Doncs veurem què passa. Gràcies, Jordi. Ara anem fins al Col·legi d'Economistes de Catalunya, que avui ha presentat aquesta enquesta que us dèiem, la que fa periòdicament entre els 1.300 professionals que agrupa, i en aquest cas sobre el panorama que ha deixat la pandèmia. Atenció, perquè només un 18% són optimistes i veuen una recuperació l'any vinent. Dos terços creuen que caldrà més temps. Seguint la presentació, hi teníem a la Montse Hidalgo. Montse, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, doncs que l'índex de confiança cau 2 punts fins al 3,6% per a Catalunya i el 3,3% per a l'economia espanyola, o que l'atur escala posicions com el principal problema econòmic per darrere només de l'emergència sanitària. Cap administració aprova la gestió de la crisi, la millor valoració, un 4,2 per als ajuntaments i la pitjor puntuació, el 3,3 pel govern espanyol. Els economistes també suspenen les mesures que s'han adoptat. Rep un 4,2 la protecció social, un 3,9 les mesures laborals o un 3,4 el suport donat a pimes i autònoms. El degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, ha explicat que l'esforç d'endeutament públic fa que no es tinguin prou eines per superar aquest xoc.
Aquesta crisi és una crisi importada, externa, exògena al propi sistema econòmic i, a més, amb una característica particular, que és un xoc primer d'oferta perquè es va parar la cadena de subministres degut a la globalització, el fet que es desparrami per tot arreu, i, simultàniament, al paralitzar-se això, també hi ha un xoc de demanda, gairebé simultani.
Gasol valora els diners que vindran de la Unió Europea per finançar l'activitat i confia en que des de Catalunya s'aposti per una nova mobilitat sostenible que reactivi el turisme i faci despuntar la indústria del cotxe elèctric i altres propostes innovadores de transport.
Gràcies, Montse. Passen 2:45. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt a un pis ocupat a Premià de Mar on hi vivien joves migrats com un atac racista.
Han detingut dos homes de 32 anys, veïns de Premià i Mataró, els que investiga, entre d'altres, per un delicte d'odi i discriminació.
I encara en clau de racisme, els Mossos del cas de Sant Feliu Sasserra amenacen de provocar una nova crisi de govern.
El Departament d'Interior els ha canviat de destinació a l'espera del que digui el jutge. Esquerra ho considera insuficient i demana canvis estructurals al cos.
I el Consell de Ministres aprova el fons Covid de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes.
I estableix el criteri amb el qual finalment es repartiran aquests diners. La primera entrega per a Salut serà de 6.000 milions i combinarà l'afectació i la població de cadascú.
Continuem i ho fem amb una alerta que ens arriba en aquest cas del Col·legi d'Enginyers de Girona, un avís de l'estafa que suposen les solucions miraculoses amb l'etiqueta Covid-free en aires acondicionats i aire interior en general. És una crònica de Girona FM. Victòria Pastor, bon dia, quan vulguis.
Davant alguns establiments que estan utilitzant aquest sistema, Enginyers de Girona recomana que es busqui l'assessorament de professionals experts en la matèria, que els protegeixin dels nombrosos enganys que s'estan produint. Ho explica Jordi Fabrelles, degà d'Enginyer Girona.
D'aquesta manera es vol compartir el coneixement del nostre col·lectiu d'enginyers amb la finalitat de portar transparència en la situació d'aquest tipus de negocis oportunistes i al mateix temps promoure el sentit comú en el comportament social de la ciutadania per aconseguir entre tots avenços positius en l'anomenada nova normalitat.
Fabrelles demana també vetllar pel compliment de les mesures organitzatives oficialment disposades per les autoritats sanitàries i tenir en compte que actualment no hi ha sistemes o equips de climatització i ventilació capaços de garantir sota criteris científico-tècnics oficials un segell Covid-free per a establiments i activitats amb presència i rotació de persones en espais interiors.
Gràcies, Victòria, des de Girona. De Girona FM, canviem de qüestió i recollim una alerta que ja fa dies que fan els veterinaris. Teniu gos? Com li ha anat el confinament? Doncs atenció, perquè potser que el pitjor encara no els hagi arribat. Pot ser que la sortida dels humans els acabi comportant un estrès. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila, bon dia. I què diuen que s'hi pot fer? Explica'ns-ho, sisplau.
Molt bon dia. La protectora d'animals Lídia Argilés de Lleida alerta que aquests últims dies ha rebut una llau de trucades de famílies que volien deixar el gos a la protectora durant el dia perquè no es portava bé. Segons ha explicat Cristian Tomàs, educador caní de Buixits a Golmés, el desconfinament ha fet augmentar l'estrès dels animals i ha fet aflorar alguns problemes de conducta. L'escoltem.
El tema de conducta han tingut una grata sorpresa, dic grata, perquè han tingut molta demanda de problemes de conducta i la majoria són derivats del confinament. Són derivats del confinament. Inclús hem arribat a fer un pack post-Covid, que diem nosaltres, per a clients que ja hem treballat, o sigui que ja tenien una bona base i tot i així, tres mesos, dos mesos de confinament els hi han portat problemes.
Un dels problemes de l'estat d'alarma ha estat l'afectació anímica que aquest ha tingut en els animals. La protectora està rebent moltíssimes trucades de famílies que han detectat problemes de conducta en els animals perquè després de tres mesos confinats, ara les persones comencen a sortir per anar a treballar, la casa es queda buida i els gossos comencen a bordar i a trencar coses a causa de l'estrès i l'ansietat que els provoca la soledat.
Més coses. A Girona, la Diputació ha activat una plataforma de comerç local en línia que està disponible per a tots els negocis dels municipis de la demarcació. Ens en donen més detalls des de Girona FM. Andrea López, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. El sistema ofereix a comerciants i petits productors dels municipis gironins la possibilitat d'oferir els seus productes a través d'una plataforma en línia i permetre així que els clients puguin fer compres als comerços de proximitat des de casa. Jordi Camps, diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local a Girona, explica que l'objectiu és ajudar el petit comerç.
És per incentivar el consum de proximitat i ajudar, doncs, sobretot al petit comerç, no?, que és el que ha acabat patint d'una manera més directa, doncs, les mesures del confinament de la població i que ells, doncs, puguin oferir, doncs, els seus productes a través de la plataforma.
Durant les últimes setmanes s'ha fet una prova pilot a quatre municipis de diferent dimensió de la demarcació de Girona, a Llagostera, Hostalric, Figueres i Vidreres, i els resultats han estat molt positius.
Gràcies, Andrea, des de Girona FM. De seguida anirem a Cultura, però abans volem treure el cap a Arenys de Mar, on aquest estiu, atenció, no funcionarà el carrilet. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia, per què?
Bon dia. De moment, aquest any no hi haurà servei de carrilet durant l'estiu a Arenys de Mar. Yolanda Ruiz, presidenta de la UBIC, ha explicat que després de les converses mantingudes amb l'Ajuntament no poden garantir les mesures d'higiene pertinents, ja que s'haurien de desinfectar els seients cada vegada que alguna persona en fes ús. A més, s'hauria de reduir l'aforament al 50% i, per tant, s'ha optat per no tenir-lo aquests pròxims mesos.
En principi, a no ser que canvi molt les coses, el carrilet, el problema és primer l'aforament. El carrilet no pot anar ple, ha d'anar al 50%. I després que cada vegada que puja i baixa gent s'ha de desinfectar tots els assientos.
El que sí que es farà serà la nit del comerç el pròxim 17 de juliol amb l'objectiu de promocionar el comerç local. Durant la jornada les botigues obriran fins les 11 de la nit i es preveu un espectacle itinerant per animar les compres.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. En clau cultural tenim una mala notícia a Palamós. Es queda sense cinema. Tanca l'Aringo, que havia reobert justament l'any passat. Així els palamosins tornen a quedar-se sense sales comercials de cinema. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bon dia.
Bon dia. El cinema Aringo va tancar les seves portes el mes de març passat, forçat per la crisi del coronavirus, i no les tornarà a obrir. Si més no, sembla que no, de la mà de l'empresa Picking SPI, que va apostar per la seva reobertura l'any 2019 en un trajecte que ha acabat durant únicament 11 mesos. L'empresa diu que no hi ha hagut entesa amb la propietat per renegociar el lloguer d'aquests mesos de tancament i que la millor solució ha estat deixar-ho. Víctor Lafuente és soci de l'empresa Picking.
Donat que la propietat no s'ho venia a negociar aquests mesos de confinament, perquè és que no podem suportar quatre mesos aturats pagant el lloguer d'un negoci tancat. Dóna la impressió que tenien molt interès que marxessin. No sé els motius, però tenien interès que marxessin.
Amb el tancament de l'Arinco, Palamós es torna a quedar sense sales comercials de cinema. L'altre que hi havia, el Keaton, ja no existeix. Ara són apartaments, un supermercat i un aparcament.
I arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de futbol perquè Barça, Espanyol i Girona juguen avui el segon partit de la represa de Lliga. Els blaugranes reben el Leganés a partir de les 10 de la nit sense Jordi Alba, que està sancionat. Serà el retorn del futbol al Camp Nou 3 mesos després, però sense públic. El club ha decidit retre homenatge a les víctimes de la Covid-19 i abans de l'inici del Barça-Leganés els jugadors portaran un braçal negre en senyal de dol, guardaran també un minut de silenci, mentre que a través dels videomarcadors de l'estadi es podrà veure els músics del Gran Teatre del Liceu interpretant el cant dels ocells. L'entrenador del Barça, Quique Setién, es resigna a jugar partits sense públic a les grades.
Desde luego preferiría jugarlo con gente, pero como el fútbol se pierde además parte de su esencia, ¿no? Jugando en campos vacíos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca en este momento y hay que adaptarse.
I a 8:15 del vespre, l'Espanyol visita el Getafe. No jugarà Raúl de Tomás, que té molèsties. Després de la victòria de dissabte passat davant l'Alavés, els de Belardo volen seguir escalant posicions per aconseguir la permanència, que ara tenen a 3 punts. El tècnic, però, creu que el rival d'avui, el Getafe, és un equip, diu, espectacular.
A ver, Getafe de Bordalán me parece un equipazo. Ya no es ninguna sorpresa, es una realidad. Hace 2 años casi se mete en Europa League. El año pasado se metieron en Europa League. Este año no solo están en Europa League, están peleando incluso por meterse en Champions League. Creo que es un equipo espectacular verlo. Y a mí me encanta verlo, cómo los ha trabajado. Y eso es fruto de mano del entrenador, de Bordalás, que está demostrando ser un grandísimo entrenador. Y de unos jugadores que están implicados en esa idea. O sea que creo que es un espejo donde poder mirarnos muchos equipos y creo que va a ser un rival muy, muy difícil.
A segona divisió, el Girona juga a Montilivi a 9:45, en aquest cas amb el Racing de Santander com a rival. Els cantàbrics són els cuers de la categoria de plata i el Girona està conjurat per jugar el play-off d'ascens i tornar a primera divisió. L'entrenador de l'equip gironí, Pep Lluís Martí, s'ha mostrat contundent amb les possibilitats avui de victòria.
És que nosaltres no tenim una altra cosa en el cap que no sigui guanyar. L'altre dia no ho volem poder fer, però tot repetir, això ja és passat. A nosaltres ja l'únic que ens serveix això és per corregir les coses. Nosaltres tenim molt clar el que hem de fer per guanyar en el Racing de Santander. I ho farem, i guanyarem, perquè és el que perdrem en el camp.
I en bàsquet, les competicions FIFA, les internacionals d'aquesta temporada, no s'acabaran i no tindran campió. L'Uni Girona no disputarà els quarts de final de l'Eurocup i espera un pla d'acció de cara a la propera temporada. I el pilot madrileny Carlos Sainz ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2020. I en hoquei herba, Nil Escudó és la primera incorporació per a l'Atlètic Terrassa de cara a la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. La crònica esportiva d'aquest dimarts, 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem demà, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança, i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Leo Foucault, l'home que demostrà la rotació terrestre. Com es pot demostrar que la Terra gira? Això ho va fer experimentalment el gran científic Leo Foucault, gràcies a un experiment molt senzill i elegant. Va construir un gran pèndol que, en fer-lo oscil·lar, va començar a girar, tal com predeia la teoria, si la Terra realment estava en rotació. Jean-Bernard Léon Foucault va néixer a París el 1819. El seu pare era editor i va morir quan Léon només tenia 10 anys. La seva mare el va enviar a estudiar a l'escola Stanislas de París, on va acabar batxillerat, però va ser considerat un mal estudiant. Va ingressar a la Facultat de Medicina l'any 1837 amb la perspectiva de dedicar-se a la cirurgia, donada la seva habilitat manual, però finalment va abandonar els seus estudis. Va fer amistat amb el físic Hipòlit Fizeau, amb qui va compartir el seu interès per la fotografia. Tots dos van obtenir l'any 1845 el primer daguerrotip del Sol. El 1849, Fizeau va desenvolupar un mètode experimental per mesurar la velocitat de la llum. Foucault ho va perfeccionar i van calcular, una velocitat de 298.000 km per segon, molt aproximada a la velocitat real. Però després, Foucault va obtenir el doctorat en física a la Universitat de París, en el qual va mesurar la velocitat de la llum dins de l'aigua i va descobrir que era menor que en l'aire. Per demostrar experimentalment la rotació de la Terra, Foucault va realitzar una exhibició pública al Panteó de París el 26 de març de 1851. Va utilitzar una esfera de 28 quilos subjectada per un cable de 67 metres de longitud, penjada del sostre. L'esfera tenia un estilet a la part inferior que rascava una fina capa de sorra. Al cap d'un temps de començar a oscil·lar, es va observar diferents solcs separats entre si uns quants mil·límetres. Semblava que el pèndol havia girat, però com que en realitat no ho havia fet, havia estat la rotació de la Terra que havia fet aquell efecte. Uns anys després, va inventar ell mateix el giroscopi, que també demostrava la rotació terrestre. També va inventar el fotòmetre, un aparell per mesurar la quantitat de la llum, i va perfeccionar els miralls dels telescopis. Tots aquests experiments li van valer el reconeixement científic general, i així va ser nomenat físic de l'Observatori de París. El 1860 va viatjar a Espanya per observar i fotografiar un eclipsi total de sol. L'any següent va tenir el primer atac de paràlisi d'una malaltia degenerativa que va acabar amb la seva vida 8 anys després. La xarxa de comunicació.